els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Arribem a la veu de Càritas, la veu de la caritat, del servei als més necessitats, com sempre, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb l'habitual resum de notícies. Un centenar de persones van assistir dijous passat a la jornada de presentació de l'informe Una ajuda que no arriba de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona. L'acte, celebrat al Palau Macaya de la capital catalana, va ser una oportunitat per parlar i debatre sobre la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, dues prestacions de les quals parlàvem a la secció de dilluns passat i que estan vigents amb la funció d'assegurar els mínims d'una vida digna a persones i famílies que es troben en situació de pobresa. Durant la jornada va participar el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano. En la seva intervenció va celebrar que les entitats socials, entre elles Càritas, s'impliquin en l'estudi i millora de l'accés a aquestes prestacions. Campuzano va comentar que des del govern es constata que l'habitatge és el principal problema social que té aquest país i que l'alt preu del lloguer provoca que bona part de la quantia de les prestacions vagin destinades a pagar habitatge. Va admetre que cal que es millori aquesta situació. Des de Càritas Barcelona, el director de l'entitat, Eduard Sala, també va celebrar que les negociacions pel traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital al govern català estiguin encarrilades, però va demanar més celeritat a l'hora de fer efectiu aquest traspàs. Durant la jornada, Càritas també va recordar que en el cas de l'ingrés mínim vital només arriba al 14,5% de la població catalana que podria rebre-la. I en el cas de la renda de ciutadania, tot i que la cobertura sigui més gran, només arriba a menys de la meitat, al 43,6%. Els delegats de les Càritas diocesanes d'arreu d'Espanya van fer la seva trobada anual en format telemàtic dilluns passat, el dia 29, i van participar una cinquantena de persones en representació de les 40 diocesanes, entre les 70 que hi ha constituïdes, i també representants dels serveis generals de Càritas Espanyola. Van fer-se presents el bisbe Jesús Fernández i també el bisbe responsable de Càritas i president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón. El president és Manuel Bretón i el bisbe responsable, Jesús Fernández. Després de la pregària inicial, els responsables del voluntariat a Càritas Espanyola, Clara Sánchez i José Luis Grau, van oferir una ponència sobre el tema monogràfic de la jornada, que era el voluntariat a Càritas. Van oferir una completa radiografia del voluntariat, de la problemàtica en aquest món, el dels voluntaris i voluntàries, plantejant un seguit de preguntes per reflexionar. En grups petits, els delegats van tenir un espai per compartir les seves experiències. Per acabar la trobada, el delegat de Càritas Espanyola, Vicente Martín, va agrair l'esforç i la participació dels assistents i els va emplaçar a la propera trobada del 2025, que serà ja en modalitat presencial. D'altra banda, Càritas Diocesana de Tarragona, amb més de 50 anys d'experiència en l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, anuncia que la seva empresa d'inserció, Arada Empresa d'Inserció Càritas Tarragona, incorpora com a sòcia la Fundació Formació i Treball, entitat amb més de 30 anys d'experiència en el sector de la inserció laboral. A la firma de l'acord van ser presents Salvador Graner, director de Càritas Tarragona, Vicenç Besses, fins ara administrador d'Arada, Marina Arnau, codirectora de la Fundació Formació i Treball, i Xavier Puig, codirector també de la Fundació Formació i Treball. Arada i Formació i Treball ja van constituir una unitat, una aliança, el 2021 per presentar-se conjuntament a la licitació per a la contractació del servei d'alimentació del Centre Social El Roser de l'Ajuntament de Reus. Aquesta col·laboració es va formalitzar en un projecte concret fruit del diàleg permanent i el treball conjunt que s'havia dut a terme durant els darrers anys. I Càritas va inaugurar divendres passat el nou local Espai amb Cor de Figueres, que s'ha traslladat de la plaça de Sant Vicenç de Paül al carrer Clerc i Nicolau, número 5, també a la capital altempordanesa. La jornada de portes obertes va permetre donar a conèixer les noves instal·lacions i, a banda dels membres de l'entitat, va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament de Figueres i del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'Espai amb Cor de Càritas Diocesana de Girona, de Càritas Figueres, són un servei que va néixer amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de roba, potenciant el reciclatge i promovent els valors de sostenibilitat i solidaritat entre les persones. La iniciativa és concretament de Càritas Alt Empordà dins de Càritas Diocesana de Girona. Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre orientada a defensar, acollir i protegir la vida humana des de la seva concepció fins a la seva mort natural, ajudant i acompanyant les dones embarassades en totes les seves necessitats materials, humanes i espirituals, fins que el bebè compleix un any. L'associació està formada per la Junta, que inclou alhora 7 dones laiques que de forma voluntària lideren el projecte. Alhora, cada seu, ubicada en una parròquia, té una coordinadora professional i un grup de voluntaris de diferents perfils, com ara psicòlegs o treballadors socials, entre d'altres. El projecte està sota la protecció de la Mare de Déu per ajudar les mares a dir sí a la vida. Les ajuden a potenciar la seva autoestima i autonomia personal. Des que es va fundar aquest servei l'any 2014, han estat ateses dins de l'hogar més de 1.100 famílies. Comptem amb Marta Mir, responsable de l'Hogar de Maria, a Castelldefels, concretament, i també voluntària de Càritas Catalunya. Senyora Marta Mir, bona tarda i gràcies.
Bona tarda a tots els oients i a vosaltres.
Molt bé. En què consisteix exactament l'Hogar de Maria?
Doncs mira, l'Hogar de Maria és una associació que acull aquelles dones que decideixen dir sí a la vida, encara que amb grans dificultats, i estan quasi soles perquè han deixat el seu país. Llavors nosaltres les acollim, primer de tot amb una gran abraçada i amb el convenciment de que la Mare de Déu les ha portat fins aquí. I així els hi diem quan les veiem. A l'Hogar de Maria també trobem un lloc, on ho troben elles, un lloc on ningú les jutja, on es troben dones en una situació molt semblant. I bueno, quan arriben els hi fem una entrevista, les notem sempre molt angoixades perquè venen amb problemes i amb dificultats, clar. Uh-huh. Però després de parlar amb nosaltres i de presentar-los les altres dones, els hi canvia l'expressió de la cara radicalment. Uh-huh. Es relaxen molt i es fan amigues entre elles per poder-se ajudar.
Molt bé. Quan va començar vostè a treballar i amb quina realitat es va trobar en aquell moment?
Doncs jo fa uns mesos que hi treballo, encara que coneixia una associació que és bastant semblant. Vaig saber que a l'Hogar de Maria necessitaven una coordinadora per Castelldefels i vaig optar, no, per una entrevista que em van fer, perquè em va agradar molt la idea de treballar amb aquestes persones que són tan vulnerables, no? I així va anar, així vaig començar. La realitat que m'he trobat són que són famílies que marxen del seu país per trobar millors oportunitats de vida. D'altres busquen una seguretat. I d'altres també, s'ha de dir, venen enganyades per falses expectatives. Però totes són molt valentes i són unes dones molt fortes.
Sí, ja ha avançat una mica el que és l'inici del procés amb què una dona pica a la porta d'aquest servei d'Hogar de Maria. Com donen suport a aquestes dones i com veuen des d'Hogar de Maria els ajuts que reben de les administracions, si són suficients o no per les seves necessitats?
Sí, doncs mire, elles normalment venen perquè han sentit parlar de l'Hogar de Maria per alguna amiga, a vegades una persona que es coneixen al metge, pel mossèn, entren en una parròquia i parlen amb el mossèn i els hi dirigeix cap a nosaltres. Ens truquen i venen a l'Hogar de Maria, al qualsevol, crec que hi ha 19, ara no me recordo si hi ha 19 centres, i tenen l'entrevista, les entrevistem. Quan arriben, les notem angoixades i amb molta preocupació, perquè normalment, a l'haver-se quedat embarassades, ja no troben feina. I això els porta a que no poden pagar el lloguer del pis o de l'habitació que havien llogat. Uh-huh. Llavors els expliquem que la nostra associació està formada per dones catòliques que tenen el suport del sacerdot de la parròquia, amb qui podran parlar sempre que ho necessitin, que no estan soles i que, també trobaran moltes noies amb la mateixa situació que elles. Nosaltres cada setmana els entreguem un material de neteja per la llar, també d'higiene personal i higiene pels nadons. Els hi donem bolquers, llet infantil. Uh-huh. Els hi paguem també una part important del transport perquè es puguin desplaçar. Els hi donem una bossa per quan han d'anar a l'hospital a donar llum, amb tot el que necessiten. I també, important això, les formem tant a nivell professional com humà i els donem cursos i xerrades plenes de valors perquè visquin en plenitud i coherència. Uh-huh. Per exemple, cada any una important escola de negocis de caire internacional de Barcelona ens ofereix gratuïtament un curs de lideratge per la dona. I també per arribar... les ajudes econòmiques de l'Estat és molt complicat que ens arribin. I el temps d'espera que han de tenir les noies per tenir una cita és més d'un mes. Uh-huh. I ho tenen difícil també per difícil. Accedir a pisos socials.
Sí. Vostès
però
arriben...
sempre donem gràcies. Perdona, sí. Que acabo. Sí. Només dir-te que donem moltes gràcies a l'Església i a les associacions com aquest Hogar de Maria per aquesta tasca que fan tan impressionant i també agrair-vos a vosaltres, que els mitjans de comunicació, per fer que més gent ens conegui.
Molt bé, encantats de col·laborar amb el nostre granet de sorra. De tota manera, quin finançament té l'Hogar de Maria? Tenen algun ajut extern a l'Església?
A l'Hogar de Maria no rep cap subvenció. Tot el que ens arriba i donem a les mares és gràcies a donacions, voluntariat, particulars i esdeveniments solidaris. Uh-huh. Tot el que rebem és material de puricultura, com llet, bolquers, productes d'higiene personal i neteja de la llar, que cada setmana entreguem a cada una d'elles. I també hi ha gent que ens coneix i ens porta roba per nadons, cotxets i tota mena de material que és molt bon rebut, molt ben rebut.
Sí, i com es pot col·laborar? Sí, com es pot col·laborar amb l'Hogar de Maria? Que si es poden donar doncs, objectes, diners...
Sí, mira, tot és molt necessària tota l'ajuda material i econòmica. Tant bolquers i llet materna, cotxets de nadó en bon estat i també donacions econòmiques en són molt, molt necessàries. Uh-huh. Algunes escoles, fins i tot, fomenten entre els seus alumnes el voluntariat, ja que molts dissabtes, ja he comentat que els dissabtes donem formació per ajudar-les a tenir eines per la seva vida personal i professional. I intentem que tinguin un espai més tranquil per aprendre i ho aprofitin bé. O sigui que el voluntariat a les escoles és molt, molt, ens ajuda molt. Uh-huh. I també ens podeu trucar... Si voleu col·laborar, al telèfon 639-86-2497. Estarem encantats de rebre tot el suport que bonament ens donin.
Molt bé, doncs queda dit el contacte telefònic. Molt breument, ja per acabar, vostè és voluntària també de Càritas Catalunya, a més de treballar a l'Hogar de Maria. Quants anys fa que està vinculada a l'entitat catòlica?
Doncs fa 10 anys que soc voluntària a Càritas Catalunya. Vaig començar amb la Carme Borbonés i ara ja estic com a president, tinc el Francesc Roig. I som un bon grup de voluntaris, dels quals jo soc la més antiga, i em sento com a casa. La feina que faig és ben diferent. Aquí a Càritas faig feina administrativa, que també és molt important per tirar endavant una organització que fa tant de bé a la societat.
Molt bé. Doncs fem nostre el missatge que segur que transmet molt sovint l'Hogar de Maria, adreçat a les dones que esperen un fill i se senten de vegades angoixades o soles, però els podem dir, oi, Marta Mir, que no estan soles, que tenen el suport de l'Hogar de Maria i d'altres entitats.
Correcte.
Moltíssimes gràcies. Hem parlat avui amb Marta Mir, que és la responsable de l'Hogar de Maria, concretament a Castelldefels, i és també voluntària de Càritas Catalunya. Una abraçada, moltes gràcies i enhorabona per a tota aquesta feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a la ràdio.
I ara alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Capella dels Missioners Comunians de Madrid, la xarxa Teixint Xarxes contra el Tràfic, amb la col·laboració de Càritas Espanyola, la Confer, Justícia i Pau i la Comissió Episcopal de Pastoral Social i Promoció Humana, organitzen un cercle de silenci per la desena Jornada Mundial de Pregària i Reflexió contra el Tràfic de Persones, amb el lema Caminant per la Dignitat, Escoltar, Somiar, Actuar. Recordem, com dèiem ja divendres a l'entrevista, que des de dissabte passat i fins aquest proper diumenge, dia 11, es fan les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures organitzades pel Secretariat de Pastoral amb Migrants, l'Escola Pia, Càritas Diocesana de Barcelona i el Lloc de la Dona. Hi haurà activitats dimecres a les 7 de la tarda a la parròquia de Santa Anna i també diumenge a la missa intercultural a la Basílica de Santa Maria del Mar, entre altres activitats. I us comentem també breument que des de dilluns vinent i fins al 16 de maig, de 9 del matí a 2 del migdia, al carrer Duran i Sors número 11, la seu de Càritas Terrassa a Sabadell, organitza un curs d'atenció i suport domiciliari per dotar els participants de coneixement en gestió de la unitat familiar. I també dilluns a les 4 de la tarda, el Departament de Formació de Càritas Terrassa organitza una sessió per a persones interessades a fer voluntariat. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.